Bem, Si enteneu la lògica, doncs podeu anar després col·locant les coses al seu lloc i us serà més fàcil. Si no, que d'això estem memoritzant noms, dates, noms, dates, són molts noms, són moltes dates, són noms molt rars, són dates molt rares, mai són rares, però això és normalment el que us passa als alumnes amb aquesta assignatura és que intenten fer un esforç voluntari per memoritzar sense insisteixo, no us obsessioneu, ja sé que és completament inútil, no em faig cap il·lusió, però no us obsessioneu en intentar memoritzar molts noms, moltes dates, sense saber què passa. Perquè és que aleshores és que no us en sortireu. Normalment, qui sosté aquesta assignatura és perquè això s'obsessiona amb memoritzar molt sense entendre dates. Un cop s'entén, encara que després us falti un nom, perquè la pregunta típica és, bueno, però i si em pregunten? No et preguntaran una cosa. No et preguntaran els noms. Si entens el que passa i no te'n recordes d'un nom o de dos o de tres, pots contestar qualsevol pregunta. Les preguntes que us faran són preguntes genèriques. No us preguntaran per l'anat de Manxuso. No us preguntaran mai. No us obsessioneu amb aquesta història. No, l'anat de Manxí ni l'anat de segon de l'arcat poden arribar a preguntar de cas, però no entraran en és que és absolutament impossible. No? Aleshores, ja sé que per vosaltres, si us deixeu un nom, si us deixeu una data, és molt important. Hi ha noms i dates que són importants, hi ha noms i dates que per vosaltres no
sí.
Els processos, coses són complexes. Són complexes per què? Perquè estem parlant de tres nivells i perquè estem parlant d'una àrea geogràfica enorme. Però per això, això és el que fa complexa. No és que tingui una complexitat especial. Però si més o menys entenc com funciona el que passa, per això vaig començar a parlar molt de la geografia. Si no entens la geografia, estàs perdut. Perquè les dades de tots els fills s'instal·len aquí, doncs un canvi de fills. No passa res. I no és això. Hi ha una lògica. Si entens la lògica és molt fàcil. Si no entens la lògica, doncs, bueno, van a que fes i de cop i volta doncs s'instal·len a tal lloc. Què hi ha? Què? Un dubte? No ho donen sac. Tot té una lògica. O enteneu la lògica o això, prepareu-se, després d'això agafeu la guia de telèfon de l'angosto o la conductiu i ho donem. És una cosa, no guiades que no tenen sentit.
Dos temes més enllà. Clar, el que recordar i fer aquest procés de cap enrere, o aquella saber que no s'ha acabat perquè probablement s'ha acabat quan la gent no s'ha acabat amb el passat.
Ja, però si ho has entès, és fàcil de si ho has
entès.
No, això no és un concepte. Si ho entens, has de veure unes connexions. Si entendre vol dir establir unes connexions que facin falta. Sí, clar, si quan guanya no té cap connexió un capítol amb un altre. Sí, perquè és empollar i ja està. Si vas entenent el que passa, llavors és molt més fàcil. Ah, clar, ara passa això perquè hi havia allò i allò té relació amb això. No m'ho dic. Però com tothom sap, els consells es donen per no tenir. Jo és el que us aconsello. Aleshores, tornem amb el nostre. Tornem al que ens porta aquí, que és veure què va passant al proper dia. Aleshores, havíem vist que, de fet, no en els últims 9 anys, sinó que des de la segona meitat del segle XX, al final del segle XX, una de les sorpreses que es va produir a l'hora d'interpretar el món del proper dia, és que es va descobrir en principi a la ciutat d'Ebla, al poble que té l'actual nom de Termatí, que és una ciutat que fa uns quilòmetres al sud d'Alep, es va descobrir que hi ha una civilització que té un desenvolupament bastant en paral·lel, que després s'ha trobat a altres llocs, té un desenvolupament bastant paral·lel a la cultura sumèria, però que és una cultura semítica. És una cultura que parla una llengua semítica, que té uns déus semítics i que té una mentalitat més o menys semítica. Aleshores, aquesta cultura que després estarà a l'origen del que seran els amonites. Els amonites és una cultura semítica que ve d'aquesta zona i que acabarà per ocupar Mesopotàmia. Si aquesta cultura, per el que se sap, es desenvolupa a Ebla, es desenvolupa entre el 3000 i el 2200, o sigui, el relatiu al 2240, el 2240 és conquerida per l'Arabsiri, per els acadis, que també són semites, els acadis destrueixen el palau, al destruir el palau es cremen els arxius han pogut recuperar-se, i és a partir d'aquests arxius que es descobreix que hi ha tota una cultura, és a dir, per tant, per connectar, és a dir, els amonites no surten, no són uns monos que baixen de l'arbre i de cop i volta es miren a cops. No? Hi ha tota una tradició cultural per a l'Ebre, a la Sumèria, que té lloc això, al nord de Síria, i que és el que es coneixerà en el segon mil·lenni com el país de Murro, d'on venen els amonites. Per tant, hi ha tota aquesta cultura, d'aquesta cultura enormement rica, que d'alguna manera havia tingut un desenvolupament paral·lel al de Sumèria i que a partir dels Acadis i a partir de la tercera dinastia d'Ur entren a formar part del mateix conjunt cultural. El que faran els Acadis, la gran aportació acàdia és no solament unificar política, econòmica i militarment Sumèria, sinó crear una gran extensió unificada des de la perspectiva això, des de la perspectiva cultural, des de la perspectiva religiosa, etc. Bé, aleshores el que havíem vist a aquest mapa, on era aquest mapa és una roda, és un basal. El que sí està clar és que cap al 2000 aproximadament, abans de Crist, hi ha canvis molt radicals en el proper Orient. Els canvis aquests molt radicals tornen a insistir perquè ens tornarem a trobar a Egipte i en menys mesura en el que avui aquí és Grècia, sembla ser que es deuen fonamentalment a un canvi climàtic. Hi ha un procés, el procés de la desertització s'accelera i això el que porta és que determinades zones que econòmicament eren estables, de cop i volta ho deixen de ser. I això porta a crear un efecte d'extensió. Aquests pobles han de desplaçar-se, al desplaçar-se fan fora uns altres, aquests altres fan fora uns tercers, i això produeix un efecte dominó de moviment de pobles al proper Orient. Aquests moviments de pobles, amb molta probabilitat, estan, o el principal efecte d'aquest moviment de pobles és l'expansió del que es coneixerà com els Amoriques, amb l'expansió dels Amoriques que tenen com a lloc de residència, com a lloc de desenvolupament, al nord de Síria, al nord de l'actual Síria, el que antigament es coneixia com el país d'Amor. Aleshores, aquests Amoriques cap al 2000 s'extendran per tota Mesopotàmia i o per tot el proper Orient, per tot el que fins ara hem vingut denominant proper Orient. Són pobles en gran part nòmades o que tenen una part important de nomadisme i que canviaran radicalment el tipus d'estat, el tipus de cultura política que hi havia hagut fins a aquesta època. Havíem vist que durant el període final del tercer mil·lenni hi ha grans estats. Hi ha l'estat d'Acadi, hi ha la tercera dinastia d'Ur, hi ha el que es coneix com el bronze antic i de cop i volta apareixeran el que es coneix com les ciutats d'estat amoriques. És a dir, els amoriques ocupen les minories amoriques, creen dinasties a les principals ciutats de tot el proper Orient. Al proper Orient ja no hi ha grans estats unificats, hi ha un període que és el que es coneix teòricament com el bronze mig, que va des d'aproximadament el 2000 a aproximadament el 1550, que es caracteritzarà això per una fragmentació política i econòmica molt important. El predomini de les cultures amorites, de les cultures de l'arrel semítica, de la llengua amorita, etcètera, etcètera. I en aquesta Mesopotàmia extremadament fragmentada, en la qual rarament hi ha estats que donin molt de temps, estructures polítiques que donin molt de temps, sí que hi haurà tota una sèrie de ciutats que per molt poc temps aconsegueixen crear grans estats, o estats mitjans, grans no, però sí estats mitjans. Estats mitjans que són efímers, que ràpidament, amb una generació o dues, com a molt, es desfaran. Aleshores, d'aquests grans estats, en aquesta època, els més importants de la zona de Síria és Ugarit, a la costa, Mari, sobre el riu Eufrates, Biblos, també a la costa, Halab, l'actual ciutat d'Alep, i Eufrates. són ciutats, això són ciutats d'estat, el concepte de ciutat d'estat torna a ser enormement important, ciutats d'estat amb lluites constants entre elles i hegemonies molt efímeres. D'aquestes ciutats destaca Biblos, perquè Biblos, que està a sobre, està a la costa, està a l'actual Líban, a la costa, està en contacte molt estret amb la gent. Biblos sembla ser que arriba a ser una colònia durant bona part d'aquest període. Està en tal contacte amb Egipte que suposo que tothom sap que la paraula Bíblia ve de Biblos. I ve de Biblos perquè els egipcis es portaven papir a Biblos, Biblos es portava papir. Per tant, per als grecs, un producte que no és de Biblos, no és fenici, és egipci, però els grecs el compraven a per això, en el llibre, fet amb papir, els deien coses que s'han d'ajudar a Egipte. I després hi ha la ciutat de Mari, que hi ha Oden, i que té també un protagonisme molt important. D'aquestes ciutats que tenen una cultura semítica, amb aportacions sumèries per a un cantó, però també amb aportacions àgils. Creen un tipus de cultura mixta, això molt local, o Baní, o l'actual Reixambra, que està al costat de l'actual Latàquia, que és una de les ciutats més importants, i crea aquesta cultura mixta, estranya, però que es generalitza a tot el proper Orient. Un exemple d'aquesta cultura mixta, estranya, la podeu veure en aquesta estela, amb una estela de Ugarit que representa una divinitat que, com podeu veure, està representada amb estètica egípcia, amb la forma egípcia, amb el paladí egipci. No és que sigui un boig que s'hagi posat un embut al cap, sinó que porta un barret mesopotàmic amb dos banyes, per als mesopotàmics, que és el símbol de la divinitat, per tant, és una divinitat vestida a l'egípcia, amb barba a la mesopotàmica, i a més és una divinitat indoeuropea, és una divinitat italiana. Això que té a la mà, que sembla la llança, és allà. La divinitat que tothom sap que Júpiter, que Thor, tots aquests, es dedicava a la llança. I és símbol d'aquesta cultura mixta, estranya, que es crea. També, i que rep també una forta influència d'Egipte. Si la influència d'aquesta egípcia, probablement el lloc on es veu més clarament és la ciutat de Biblos. Biblos tenia accés als cedres. Els cedres és un arbre que dona una fusta d'una extraordinària qualitat i que està, o que estava, per ser més exacte, a les muntanyes del Líban. Estava a les muntanyes del Líban i era una fusta molt buscada per tot el proper Orient per les construccions i per la construcció d'una ala. Aleshores, els egipcis tenien un enorme interès en ocupar Biblos per, des de Biblos, aconseguir una matèria primera d'una enorme importància estratègica com era el cedre. Suposo que tothom sap que els cedres són tan importants a la regió com que la bandera del Líban actual és un cedre. I en el Líban els pocs cedres que queden els cuiden com a cristal. Hi ha una obsessió. I aquí teniu un dels temples de Biblos, amb obelits, que es coneix com el temple dels obelits, que és símbol d'aquesta fortíssima influència a bé, per tant, a Mesopotàmia passa exactament el mateix que passa a Síria. A partir del 2000, és a dir, a partir de la desaparició de l'estabilitat política, social, econòmica, que representava la tercera dinastia d'Ur, ja us vaig dir que els sumeris desapareixen misteriosament, no es tornarà a parlar de sumeris, i a Mesopotàmia, com passava a Síria, en aquesta època apareixen tota una sèrie hi ha una forta inestabilitat, hi ha un moment de fortes destruccions i es construeixen a la ciutat, tornen a aparèixer a la ciutat d'estat, ciutats d'estat fortament enfrontades entre elles, amb dinasties semítiques, amb dinasties de tipus amonita, i les ciutats es fortifiquen enormement. Tota la zona acaba de rebre un impacte semític amb una certa influència lúcia, i es crea una cultura més o menys mixta que durarà durant tot aquest període entre el 2000 i el 1550, i que és el que es deia, que és el que es coneix arqueològicament com el bronze mig. El bronze mig, que és una època d'una forta inestabilitat. Perquè us en feu una petita idea, hi ha grans moviments de població, i d'aquests grans moviments de població ens n'ha arribat un eco, del qual després en parlarem, que és el poble d'Israel. El poble d'Israel, suposo que tothom sap, que surt d'Ur de Caldea, d'Ur de Sumèria, i surt en la direcció d'Abraham. És que es dedica a donar voltes per tot l'Orient buscant una terra on establir-se. Una terra on establir-se, que a la Bíblia es defineix com una terra a la qual tingui rius de llet i mel. Busquen això, una terra rica, una terra on es puguin establir. I també suposo que tothom sap el que fan quan ja es maten a tots els orients, almenys el que no pot sortir per cames, i si ja està res. Això és el que fan tots els pobles. És exactament el mecanisme de tots aquests pobles en aquesta època. Van donant volta fins que troben una terra fèrtil, una terra on puguin sobreviure, aleshores s'instal·len i maten a tots els orients, fins que arriba un altre, que és més bèstia del primer, i el tira. Això és la tònica de tot el que està passant a tota aquesta època, per tot el procediment, i que a nosaltres ens ha arribat amb la versió d'un d'aquests pobles, que és el poble d'Israel. També en aquesta època apareix un nou grup lingüístic, cultural, que són els indoeuropeus. Els indoeuropeus probablement procedeixen del que avui en dia és Pèrsia o Iran, i en aquesta època comencen a aparèixer grups indoeuropeus que tenen són nòmades caçadors i tenen una superioritat militar en principi important sobre els altres. Una superioritat militar que vindria marcada fonamentalment perquè han domesticat el cavall i disposen del cavall com a eina de guerra. Però comencen a aparèixer grups indoeuropeus. Aquests grups indoeuropeus sembla que funcionen fonamentalment com a mercenaris que van donant voltes per aquí, sense que en principi aconsegueixin establir cap gran estat. Simplement són grups més o menys aïllats, no sembla que sigui una gran quantitat de població, sinó simplement són el que a vegades es coneix com poble, com nòmada en marxa, són grans pobles que van tots junts, però no tenen una gran base ètnica com a mínim de moment. Per tant, hi ha tota una sèrie de canvis, hi ha una inestabilitat clara a tota la regió, i aquest en el sud de Mesopotàmia, en l'antic país de Sumer, hi hauria un primer estat que continua sent, o que és clarament semític, que és el que es coneix com a l'estat de Sinlarza, que hi ha una dinastia amorita, ja no té res a veure amb els sumeris, i van mantindre una és un d'aquells estats que tenen una economia efímera, fràgil, a Mesopotàmia, concretament en el sud de Mesopotàmia. Aleshores, aquest primer estat d'Isin-Larsa, el nom d'Isin i de Larsa és el nom de dues ciutats sumèries importants, que aconseguiran durant un cert temps una certa hegemonia, certa, no és, o no sembla que sigui a cap gran estat, i un d'aquests. Un altre és Isiuna, que està a la zona plagiada. Bé, sigui com sigui, aquesta primera època d'una forta inestabilitat de pobles que es desplacen, de pobles que s'interessen ciutats i que estableixen un cert domini, d'alguna manera té un període que no és que tingui una especial importància, però sí és un període on hi ha una època que és especialment ben coneguda. Una època que és especialment coneguda que es situem al voltant del 1800 abans de Crist. Cap al 1800 abans de Crist, suposo també que ho sabeu, hi ha diferents tipologies de la Mesopotàmia, per tant, tampoc entrarem ara en aquest tema, però més o menys cap al 1800. Aleshores, cap al 1800, el que se sap és que hi ha tres ciutats importants, tres ciutats que d'alguna manera es disputaran l'hegemonia. Tres, o si voleu, quatre. Una és Babilònia. Una és la ciutat de Babilònia, totes amb dinasties de Hamon. Una altra és Mari, Babilònia està en l'antic Palindacat. Una altra és Mari, sobre el riu, sobre la part alta del riu Eufrates. I l'altra és Assíria, sobre la part alta del riu Tigris. Aquestes ciutats són conegudes fonamentalment a través del que es coneix com les tauletes de Mari. En les lluites entre aquesta ciutat, Mari serà destruïda i, al ser destruïda, els arxius del Palau de Mari, totes aquestes ciutats tenen un gran conjunt monumental que es coneix com el Palau, que és el centre polític, econòmic i religiós de la ciutat. El Palau de Mari serà destruït i el Palau de Mari, quan Síria era colònia francesa, els francesos van excavar Mari i van descobrir una gran quantitat de tauletes que donen informació sobre la ciutat de Mari, el funcionament, les relacions amb els veïns, etc. Babilònia és coneguda especialment per una circumstància també estranya. La circumstància és que hi ha un codi de lleis, el que es coneix com el codi de Hammurabi. Hammurabi va ser un rei de Babilònia, amonita, semita, naturalment, que va aconseguir una certa hegemonia en un moment determinat, i Hammurabi va recopilar les lleis de Babilònia i les va fer fixar a sobre d'un ori, d'una pedra de diorita negra. Aquesta pedra de diorita negra, els enamites, que és un altre poble que està a l'actualitat a la part baixa, van conquerir Babilònia i se'n van endur com a souvenir el codi, i els francesos van excavar a Susa, la capital de l'Elam, i van decidir allò de que hi havia un error que no era tot el món, i s'ho van endur a París. Però és la primera gran recopilació de lleis completa, no la primera que es va fer, però sí la primera que es conserva. I finalment hi ha un altre estat que anirà adquirint una enorme importància i que per primera vegada en aquesta època apareix amb una dinastia també monita, semita, i que serà un dels grans protagonistes del proper Orient a partir d'aquesta època, que és Assíria. Assíria és un estat que, com havíem vist, domina la vall alta del riu Tigris, però no solament la vall alta del riu Tigris, i això tindrà una enorme importància, sinó els passos cap a Pèrsia, cap al Caucas i cap a Anatòlia. És un estat que està situat en una zona d'una enorme importància estratègica, i aquesta enorme importància estratègica té un vessant comercial important. A Síria es convertirà en un dels grans estats comercials, amb el primer gran estat en principi comercial. Per tant, cap al 1800 és una època en la qual la situació a Mesopotàmia és més o menys reconeguda. Hi ha aquests tres grans protagonistes, hi ha Babilònia per un cantó, Mari per l'altre i Assíria per l'altre. En el cas de Síria, el que es crea, hi ha un rei que rep el nom inconfusiblement semític de Shamshi-Adad I, que és el que crea l'estructura del que serà un estat que tindrà una extraordinària importància en el proper Orient, una extraordinària importància derivada en gran part de la seva posició estratègica, de la seva posició de contacte. Crea la ciutat de Sur, o com a mínim a la ciutat de Sur li dona una certa importància. La ciutat de Sur, en tota aquesta època, acabarà sent destruïda, però sobretot a l'imperi antic assiri és especialment ben conegut per una xarxa comercial que va establir per Anatòlia, probablement també en part per Iran, i que connectava aquestes zones, connectava les zones altes de Mesopotàmia amb el sud. El que buscaven a les zones altes eren metalls. Els metalls en aquesta època tenen una importància extraordinària. Recordeu que estem parlant del bronze mig, és a dir, el bronze mig és una època que utilitza el bronze, un metall compost, una aleació, i és una època en la qual els metalls són en gran part font de riquesa. Però sembla que el mecanisme bàsic era, es anava a buscar metalls a Anatòlia, al Caucas i a Iran, i es canviava per productes manufacturats de Mesopotàmia. Especialment sembla que per teixir o per menjar aquests conserves. Deia, a nosaltres això ens sembla una tonteria, però penseu que per l'antiguitat el menjar que es conservava era extremadament important. Penseu que no hi havia ni sorprenentment encara que ningú s'ho creï, no pot existir en això. Per tant, quan hi havia males collites, la gent es moria de gana i necessitaven menjar que es pogués conservar fins i tot en cas de males condicions. I això tenia un preu, si passaven 3-4 anys de males condicions, no hi havia condicions. I no és com ara que hi ha una mala condicions, quan no anem a Austràlia, o si no al Canadà, o si no a Rússia, o si no a Xina. En aquella època això era totalment inviable. Per tant, el menjar que es podia conservar podia arribar a tindre en determinades èpoques d'un preu extraordinari. I sembla ser que una de les especialitats que no veureu, però bueno, eren el peix salat. El peix salat, les salaons, no sé si se sona, però el bacallà es conserva extraordinàriament, no tenim bacallà, era peix de riu, però no sé si us sona, però hi ha coses que són com molt rares, com no sé si us sona com molt rares. En sí, podeu anar a Castella o a Aragó, en el lloc que és Montunyà, i a Arenys. I hi ha gent d'Arenys, de la manera que estem mal. O podeu anar a Rússia i a la Rússia són un camp. Bueno, és un tipus de menjar, sembla ser que es venia molt peix assecat, salat i que es comença. Aleshores, el que es va descobrir, el que avui en dia és Turquia, en el cor d'Anatòlia, molt proper a una ciutat actual que rep el nom de Kayseri, és una base comercial que, a més, que va ser destruïda per indoeuropeus. Destruïts, van cremar els arxius, per tant els arxius es van conservar i gràcies a això aquest lloc que es coneix com a clarament es coneix molt bé el seu funcionament, les seves activitats. I se sap que era una ciutat al principi vinculada amb els assiris, que seguia les lleis de Síria, que tenia els centres de culte assiris, probablement tenia un estatus legal molt proper al d'un consolat i tenia fins i tot dipòsits com el que després seran els caravanserais, bancs, funcionaris que administraven la ciutat i les dependències de la ciutat a l'exterior. Per tant, s'ha descobert com funcionaven les xarxes comercials amb seguretat, que a més no era l'únic Arum, és a dir, no era l'únic establiment, però sí que és el millor conservat i gràcies a això podem saber com funcionava el comerç en aquesta època, com s'extenen les xarxes culturals i com hi ha intercanvi, no solament econòmic, sinó cultural i de tot. Aquí teniu on estava l'antiga reina de Síria i no es veu molt bé, però això són les muntanyes del Taurus i els passos a través del Tigris són el Tigris, el Diala, que és una zona d'una enorme importància estratègica. És una zona que comunica tota aquesta regió. Torno a insistir perquè la veu que si ho entenem ho passa. Perquè avui en dia és el Kurdistan. I si sabeu, el Kurdistan està a Turquia, està a Síria, està a Irak. És aquesta regió. Per què estan a tot arreu? No és que estigui a tot arreu, és que és la zona de part. I els intents normals. Per tant, els assiris no fan res més del que s'ha fet tot el nou. Aquí teniu el càrum d'una reconstrucció ideal del funcionament d'aquest càrum de Canès, una de les tauletes del càrum de Canès. Insisteixo, no solament s'ha trobat a l'establiment, enlloc, aquí podeu veure la resta arqueològica d'enlloc, els dibuixos, i és a partir d'aquí que s'ha pogut reconstruir la xarxa comercial d'aquesta zona. Aquí doncs, podeu veure també les rutes comercials com a Síria és el nus a partir del qual els productes del sud, productes manufacturats, pugen cap al nord i on els productes del nord, que són productes, són matèries primes, aquí també podeu veure una foto del carrer de Canet. I aquí podeu veure què és el que es buscava amb aquest comerç de metall que era extremadament important en aquesta època. En aquesta època, probablement, la principal riquesa estava amb aquests metalls, no exclusivament amb l'or i la plata, també amb el coure i amb altres tipus de metalls que marcaven la riquesa i el sentit del comerç a la zona. Bé, una altra d'aquestes ciutats és Mari. És la ciutat de Mari i la ciutat de Mari que també va ser destruïda pels babilònics i al ser destruïda també els seus arxius van quedar fossilitzats. Els francesos als anys 30 van excavar la ciutat de Mari i a partir d'aquest moment se la coneix, està sobre el riu Eufrates, està per tant a la zona més civilitzada del Nord d'Orient, està en el desert, en una zona de trànsit. Aquí podeu veure la resta del Palau de Mari, que se sap que a la seva època la màxima esplendor tenia un rei que tenia el curiós nom de Zubir. Sembla que hi ha sí, però no anem a parlar de Zubir perquè sí, perquè el rei és el rei. I aquí tenim una reconstrucció de com devia ser aquesta ciutat. Totes aquestes ciutats eren ciutats molt fortificades,
ciutats que tenien conflictes constants amb els veïns i de la mani pensaven bastantes coses. Pensaven bastantes coses, especialment gràcies a les tauletes. Gràcies a aquestes tauletes, si recordeu també, us havia dit que això és un fenomen completament normal. Quan un palau es destrueix, les tauletes, és a dir, els arxius, queden convertits en ceràmica i això d'alguna manera fossilitza la informació. En el cas de Mari s'han trobat unes 25.000 tauletes, el qual dona una extraordinària informació d'un moment concret de la vida de la ciutat. No diu massa del que va passar abans i no diu res del que passa després. Però en un moment determinat sí que dona una claredat d'aquí l'enorme importància de Mari en els llibres de text. No és perquè tampoc hagués estat tan important si no hagués conegut. Bé, aleshores, què es dedueix de les tauletes aquestes? De les tauletes aquestes es dedueix, o a través de les tauletes, se sap que és una societat profundament semítica, una societat de tipus amonita, sense cap gènere de dubtes, i que té un sistema polític i religiós basat i econòmic, basat en el palau. El palau, el rei, controla pràcticament totes les activitats de l'entorn. Però de Mari ha cridat extremadament l'atenció que amb les tauletes de Mari s'esmenta repetidament el nom d'uns veïns que són bandits, que es dediquen a saquejar, que passen pel mig, són nòmades, que van passant repetidament, que les tauletes els donen el nom de Heber o Jabiru, depèn de com es vulgui interpretar. Aleshores, aquesta menció, que és reiterada, no és una vegada, són diverses, que parlen que això d'aquí hi ha uns bandits que estan saquejant, que són uns impresentables, que són els Heber o els Jabiru.
Són els mateixos,
Papiru i el Jabiru? Oh, mira, no se sap. Molt ràpidament que sí. En principi se suposa que sí. I això s'ha interpretat amb els altres. S'ha relacionat o s'ha interpretat com que es parlava del poble jueu que, segons la seva pròpia tradició, va sortir d'un de Sumèria i va anar donant voltes per al proper Orient buscant una terra amb rius de vent i mel fins que va trobar el que s'hi assemblava més o es va poder instal·lar amb el que s'hi assemblava més, que és l'actual Palestina. Per tant, el fet que s'anomenés els Heber, els Jabiru, ha despertat un enorme interès i ha despertat una autèntica obsessió perquè, a més, no sé si us sona, però la història del proper Orient l'han feta en gran part a historiadors protestants i no sé si us sona, però protestants estan obsessionats amb ells. Molt més que els catalans. Per a protestants, sí. No sé si algú hi ha anat a casa seva una vegada protestant, per tant, tenen molt interioritzat i per als protestants ha estat un tema de discussió eterna si la Bíblia és històrica, si la Bíblia té raó, fins i tot no en diu la Montserrat de l'escritura i la Bíblia té la raó, i no sé si la sona o la Bíblia que estava en realitat amb trobar els equips. Això ha fet que els Heber de Mari tinguin una extraordinària importància, però sobretot el que és important és que explicaria bastant bé com van tots aquests pobles. Tots aquests pobles, tots els amorites, són pobles nòmades que es van desplaçant per tot el proper Orient,
buscant això, un lloc on assentar-se, de cop i volta sí que troben un lloc on assentar-se, un lloc o bé perquè la població és més dèbil que ells, o la població té algun problema amb les trompetes, com sigui, s'instal·la, liquiden a la població, doncs clar, el que espera més a nosaltres, que es fa fora d'ell. És aquests estats, la prima de l'estat, que apareixen en aquest període, aquí també podeu veure l'extensió del regne de Mani, podeu veure això, com hi ha aquests tres grans estats, que són molt afirmats, Babilònia per un cantó, Assíria per un altre, la Babilònia de Hammurabi, la Síria de primer, i el Mani de Sintilí, i després aquests dos altres estats, que són més de les quals s'entenen molta menys notícia de la feina. I a partir d'això, això, per tant, es faria coincidir quan es parla de la història bíblica amb el període dels patriarques i la peregrinació dels patriarques des de Ur de Caldea fins a arribar a Canaà, d'arribar a assentar-se el que ells consideraven que era la terra. I això explica també que el poble d'Israel va conservar sempre una idea confosa, difosa, difícil de definir, però sí que té uns certs relats de la seva història. Sí que té una certa idea del que ha anat passant. I per als historiadors actuals té una extraordinària importància perquè és el relat més directe i complet del que passa a la història en aquesta zona. És un relat que és directe, que és complet, molt manipulat, bé, el tercer d'aquests grans estats del Gros de Mig és la Babilònia, o la primera dinastia de Babilònia, la dinastia de Hammurabi. Hammurabi és també un d'aquests personatges, un d'aquests amorites, és una dinastia amorita, com totes les altres, i què significa ser una dinastia amorita? Doncs és ser uns amites, mantint d'una cultura, una religió semítica amb molt forts llaços amb totes les altres cultures semítiques que en el món han estat. Aquí podeu veure per el que és més conegut per aquesta estela, l'estela de Hammurabi, que és una estela que té una imatge en el cap, a la part alta i desenvolupat un codi de barra, desenvolupat un conjunt de llibres. Com podeu veure, aquesta imatge que té a la part alta representa a Hammurabi aquí, a davant d'un déu, que és el déu del sol. Si us fixeu, treu flames per la falla, és el déu del sol. A més, se sap que és un déu perquè té un cas de flames, un cas de banyes, aquest de banyes, que està portant el símbol de lluita, té les flames que li surten del darrere, està a sobre d'una muntanyeta i entrega a Hammurabi la vara de castigar i la corda de mesurar. I entrega a Hammurabi la capacitat de jutjar i la capacitat de castigar. I això no fa falta ser molt llest, com per veure que té un paral·lel claríssim amb la figura de Moisès. Suposo que tothom sona que Moisès va anar amb el poble d'Israel donant voltes per al Sinaí i de cop i volta va arribar un moment a davant de la muntanya del Sinaí que va decidir pujar a una muntanya. Va veure un esbarzer roent i d'aquest esbarzer roent li va sortir Déu que li va donar les taules de la llei. Perquè és el mateix, són cultures semítiques molt similars entre elles. Són cultures semítiques que tenen una base lingüística, cultural i religiosa que es pot anar adaptant més o menys, però que la base és la mateixa. Per tant, com podeu veure, això és exactament el mateix que passa amb el Moisè. Quan surt de l'Egipte, mentre es dona voltes per al Sinaí, i també suposo que sabeu que Moisès, quan va arribar on havia ser el poble d'Israel, es va trobar que havia estat una festa adorant a la divinitat egípcia del Sinaí, que és una vaca. Moisès va baixar un pregó que era 30, que també era una persona, va pintar les taules de la llei, i podia venir jo a la casa d'ell, com els que portaven de la festa de la Bé, aleshores, la Babilònia aquesta Babilònia de Hammurabi, és també una d'aquestes ciutats que dona una gran informació, però també la dona no perquè hagués tingut per si mateixa una extraordinària importància. A vegades, en el llibre, sembla que Babilònia sigui la mare de tot. No, a Babilònia és conegut, i és conegut perquè es va donar una sèrie de casualitats d'Okanoka i Tiro Babilònia, perquè Hammurabi va fer gravar les lleis, els elamites van robar el coll i se van endur a Susa i els francesos la van trobar a Susa. No passava de fer això, no tindria cap importància. Per tant, Babilònia és famosa, o és important, o és rellevant, com vulgueu, per els textos, per al cor. Els textos legals que s'estableix i que explica molt bé com funcionaven els estats en aquesta època. I, insisteixo, té un paral·lelisme claríssim amb la Bíblia. La Bíblia funciona d'una manera similar. És a dir, el rei és el que per rep les lleis per voluntat del Déu i aquestes lleis estan escrites. Aquestes lleis, hi ha un recull escrit, un recull que tothom pot veure de les lleis. En el cas de Hammurabi, és clar. En el cas de Moisès, no tant, perquè aleshores, al principi estava escrita, després ja no estan escrites. I això a l'antiguitat té molta importància, tant, perquè quan les lleis estan escrites, són objectives. Quan estan escrites, ja es poden veure. Quan no estan escrites, és allà la crec recordar que deia això. Home, no, però si havia de fer és important la primera fase del dret és la religió, el sacerdot se'ls pregunta als sacerdots què diu Déu i els sacerdots contesta. Per tant, la resposta després d'això s'escriu, després d'això s'amaga. Per tant, és una mostra clara de l'evolució de l'Esopotàmia en aquesta època. El rei designava els jutges, el rei era la figura més important i el que mantenia la relació directa amb ell. El rei tenia poder absolut perquè així ho havia volgut ell. Ho hem pogut veure a l'esquerra. Les preocupacions dels legisladors, les preocupacions del rei, són fonamentalment els canals, és a dir, l'agricultura, el manteniment d'una certa prosperitat econòmica i sembla ser que hi ha símbol d'aquesta decadència o d'aquest canvi climàtic, s'ha de fer un esforç enorme per mantenir els sistemes de conreu en funcionament, però sembla ser que hi ha una economia cada vegada menys basada en l'agricultura i menys basada en altres formes econòmiques com la tèxtil, el peix, etc. Els productes de luxe, etc. Per tant, hi ha un canvi econòmic que es fa que queda bastant clar a través del codi i, a més, està clar que hi ha una burocràcia
cada vegada més eficient i un sistema legal també molt particular. S'ha dit moltes vegades que el sistema legal està basat amb l'ull per ull, amb la norma també indica l'ull per ull i l'ull per ull. És a dir, si la fa la paga, la paga exactament igual que la paga. Ara bé, hi ha una... això és veritat a la mitja. És a dir, la societat està dividida en tres classes socials clarament definides. Hi ha els esclaus, hi ha la persona que està assalariada al servei de l'estat i la persona que, té, que és lliure. La persona, els rics o els burgesos, com es vulgui. Aleshores, la llei és un per un, però dins de cada classe. Si un esclau treu un ull a un altre esclau, si un esclau trepitja a un de classe superior, si el de classe superior mata un esclau, mai per on n'hi ha d'un. És ull per ull, ben per ben, però molt matitzat per la classe social. Si no és de la nostra classe social, ull per ull i ben per ben no. És ull per coll i és molt més salvatge. També es dedica a, i a part de les dones. Les dones són tractades completament a per tant, és un codi molt, molt complex que regula pràcticament tots els episodis de la vida, de la vida quotidiana i té coses molt curioses. Per exemple, si un metge opera un ull i el pacient té un ull, el metge té una cosa. Si un metge opera un senyor i el senyor es mora, o un particular es mora, el metge va a perdre. Hi ha coses normalment curioses. Curiosament, si un arquitecte que és una casa i la casa cau i el que està a fora, i això que us deia. És a dir, no és el codi ni més antic ni tan sols el més important, però sí és el més conservat. Hi ha codis anteriors, hi ha codis posteriors, etc. I és una legislació típicament sanitària. Aquí us vaig posar alguns articles perquè us feu una petita idea. Si un senyor abre bretxa en una casa, és a dir, si entra a robar, le mataran delante de la bretxa i després le pararan en la vida. Si un senyor no reportó por teléfono ni que de su campo, y no hay un solvique fuerte y una medida se abre el solvique y con ello permite que el agua se baste la tierra que la orea, el señor en un dique, en un dique, se abrió la medida, pagará el grano porque el Dios puede mucho que se la destruye. Si la mujer de un señor es sorprendida acostada con otro hombre, los ligarán uno al otro y los arrojarán al agua. Si el marido de la mujer desea perdonar a su mujer, entonces el rey podrá terminar. Si señala a la mujer de un señor por culpa de otro hombre, pero no ha sido sorprendida mientras cohabitaba con él, con otro hombre se arrojará al río porque no era su marido. Tampoco. Si una mujer odia tanto a su marido que declara, no puedes tenerme, investigará los antecedentes del consejo de la ciudad y si fue cuidadosa y no se haya falta, aunque su marido la descuidó y despidió su casa, esa mujer podrá coger su lote y irse a casa de su padre sin incurrir en la vida. Si no fue cuidadosa, sino callejera, por lo cual descuidó su casa y vivió a su marido, arrojará a esta mujer a la agua.
centralització i la
habitual. Si un senyor destruye el ojo de un miembro de la aristocracia, se destruirá su ojo. Si destruye el ojo de un plebeyo o rompe el hueso de un plebeyo, pagará la pena de plata. Si un señor desprende de un golpe un diente de un señor de su mismo rango, se le desprenderá de un golpe uno de sus dientes. Si el diente desprendido pertenece a un plebeyo, pagará un tercio de mina de plata. Si un esclavo de un señor golpea la vajilla de un miembro de la aristocracia, se le otorgará la mano.
Que és sorprenentment exacte, sorprenentment precís per la seva època. I preveu pràcticament tot tipus de circumstàncies.
Bé, entre el 1600 i el 1650 la situació en el proper Orient torna a canviar radicalment. Desapareixen completament les ciutats d'estat, les ciutats d'estat ja no tindran cap sentit, i per al contrari apareixen grans estats. Grans estats estables o més o menys estables i que lluiten entre ells. Les ciutats formen part o bé d'aliances o bé de peons en el joc d'aquests grans estats. Els grans estats i tecnològicament també es produeix un altre canvi substancial i apareix el que es coneix com el regne, com el bronze recent. Apareix un període molt més complicat, molt més sofisticat, un període completament diferent al que hi havia hagut anteriorment. Bàsicament, en aquesta època, que dura entre 1600-1650 i el 1200-1050 abans de Crist, tot el proper Orient està dominat per un joc entre quatre únics estats. Les ciutats no tenen, en principi, cap importància, són aquests quatre grans estats, aquests quatre grans centres de poder, o, si es prefereix, aquests quatre imperis. Per un cantó, a Egipte. A l'imperi egipci, Egipte aquesta vegada ocupa militarment i ocupa efectivament una gran quantitat de territoris, ocupa pràcticament tot el que avui en dia és Palestina, ocupa Cisjordània, ocupa gran part de l'actual Síria. Les fronteres variaran segons les diferents èpoques. Per l'altre cantó hi ha el regne de Hatt, o el regne Hitita. El regne Hitita que s'extendrà sobretot per tota Anatòlia i que entrarà en conflicte amb els egipcis a Síria. Síria es convertirà, ja no tindrà ciutat d'estat, o les ciutats d'estat estaran sotmeses als grans poders i Síria serà el camp de cavall, el camp de la batalla d'aquests grans estats als quals no hi ha cap ciutat que pugui fer front. Les ciutats han d'anar campanyant com poden, continuen existint, però han de campejar entre les altres. Per un altre cantó, Babilònia. La Babilònia cassita. La Babilònia cassita és molt menys ben coneguda que a Egipte i als Hitites. Bàsicament, és menys coneguda i sembla que ha estat un aliat que a vegades dels egipcis, fonamentalment dels egipcis, moltes vegades també té un paper, això, poc conegut, estrany. I per l'altre cantó hi ha Assíria. Assíria tindrà un paper molt puntual en determinades èpoques. Assíria, la prosperitat d'Assíria depèn de la decadència dels hitites. Quan els hitites perden poder, Assíria automàticament ocupa el món. Quan els assiris guanyen poder, Assíria ha de replegar-se. I els assiris, bàsicament,
no sempre, però sí a l'essència, funcionaran com a aliats dels desitjos. Per aquella cosa tan proper oriental de l'amic del meu enemic i del meu enemic. És a dir, així hi ha sempre la pandèmia en aquesta època dels hitites. Quan els hitites tenen un període d'estabilitat i creixen, així hi ha s'acollien. I quan els hitites entren en decadència, els assiris s'expandeixen. Bé, per tant, apareix un nou tipus d'estat en què apareix una nova àrea d'acció dins de la història del Proper Orient, que és Anatòlia. Anatòlia, on s'instal·larà un poble que es coneix amb el nom dels hitites. Els hitites són un poble d'origen indoeuropeu. I són un poble que parlen una llengua indoeuropea, que tenen una religiositat de tipus indoeuropeu i que tenen un tipus d'economia i d'activitat de tipus indoeuropeu. És a dir, profundament diferent de les balsamites i de les balsamites. Els hitites són fonamentalment militars, carrers, i els hitites arribaran a dominar una tecnologia que és la tecnologia del ferro, que els permetrà mantenir una superioritat militar enorme durant aquest període. Els permetrà mantenir una superioritat militar molt gran, perquè el ferro és un... el treball del ferro només té dos secrets. Un és distingir el mineral i un altre és disposar d'una tecnologia de forn que arribi a més de 1.000 graus. Si disposes d'aquest forn i saps on està el ferro, és fàcil obtindre'l i treballar. El ferro és molt abundós a la natura. És molt abundós, és una matèria única, és abundós i barat. El bronze és escàs i extraordinàriament car. Què vol dir això? Que un exèrcit a l'Egipte estaven tots armats amb armament de ferro. Un exèrcit i els altres tenien dos o tres armes d'armament, però dos o tres. I el qual volia dir que la superioritat era brutal, era avassaladora, era enorme. Suposo que tothom recorda que els egipcis no tenien ferro, no van tenir una dignitat, i que, com a molt, entre els regals d'en Camon hi ha un punyal de ferro. Tots aquells anaven armats fins a les celles amb armament de ferro. Per tant, tenen unes característiques, són pobles molt militars, tenen una estructura molt feudal, creuen en déus indoeuropeus, en déus vinculats amb els fenòmens de la natura i tenen un estat fortament descentralitzat. Un estat d'una estructura militar molt més de tipus feudal dels grans estats dinàstics del Proper Orient. Aquest poble comença a aparèixer per Anatòlia cap entre el 1900 i el 1800, aprofitant els estats d'Elis d'Amorites, i cap al 1800 comencen a haver-hi grups d'indoeuropeus, grups d'hitites, que saquegen l'Anatòlia central i cada vegada van sent més nombrosos. És el que es coneix com els protegits. Són aquests protegits els que destruiran el càrrec de Canets. En principi són grups, són bandes, però aquests grups, aquestes bandes, cap al 1600 aproximadament, acaben per conformar un estat, el que es coneix com el regne antic i viu. Acaben per conformar un estat, són prou forts, com per deixar de ser grups que es dediquen a saquejar, es dediquen i començaran a crear l'estructura del que serà un gran estat, o un estat més o menys sòlid. Aquest estat més o menys sòlid que ràpidament es projecta sobre Síria i en general sobre el Proper Orient durarà fins aproximadament al 1450. Cap al 1450, probablement, amb una acció combinada dels egipcis i altres pobles, es fa, deixa de tindre una estructura sòlida i cap al 1330 hi ha un rei que té el curiós nom del seu idioma que agafarà el model egipci i gràcies al model egipci reorganitzarà l'estat, reorganitzarà l'exèrcit i es convertirà en el que es coneix com a l'imperi hitita. A l'imperi hitita en el qual els hitites es transformen o són reconeguts com la primera potència del proper Orient, que a l'època és la primera potència mundial, és l'època dels grans enfrontaments amb els egipcis per al control de Síria. Arriba un moment que pràcticament arriben a derrotar a Egipte, un moment molt greu dels egipcis, i cap al 1100, entre el 1200 i el 1100, hi tornen a haver grans canvis. Aquests grans canvis sembla que també es deuen a fenòmens meteorològics. Hi ha un canvi climàtic una altra vegada i aquest canvi climàtic portarà a grans moviments de poble. Torna a portar grans moviments de poble, però aquesta vegada els pobles sembla que venen d'Europa. Pobles europeus i rompeixen i acabaran amb l'imperi hitita completament. Cap al 1100 l'imperi hitita desapareix, però aquesta vegada els hitites no. Desapareix l'imperi, però no la gent. I a partir del 1100 hi haurà tota una sèrie d'estats governats per elits i hitites que parlen llengües europees, que és el que es coneix com els neo-hitites. El que es coneix com els hitites o els estats neo-hitites. Els hitites estaran establerts fonamentalment a Anatòlia i sobretot al centre d'Anatòlia, és a dir, molt el que es coneix com la curva dels Neufalis, que és la part més profunda d'Anatòlia, més difícil d'accés, perquè sembla ser que el que volen fonamentalment és protegir. No sé si algú li sona, però va relativament a prop de Hattusha, la capital hitita, hi ha l'actual ciutat d'Ankara. I no sé si algú li sona, però Ankara és la capital de Turquia, perquè a Turquia no hi ha Ankara, que queda allò com el que es passa. En un moment que portaven bascos per als turcs després de la primera guerra mundial. Que va amagar al pou de la Turquia. I és aquest que hi va mostrar el centre. Bé, aleshores té el seu nucli de població en aquesta zona i a poc aniran expandint-se, arribaran fins al Mediterrani, entraran en contacte amb els egeus, arribaran fins a Síria i sobretot controlaran gran part de l'Itàlia i de Síria, que són els estats que els que tenen frontera. Bé, els hitites, ja ho hem vist, és un poble d'origen europeu, té pràcticament totes les característiques dels pobles indoeuropeus, és a dir, és un poble de guerrers, un poble molt militar, molt violent i que té una estructura molt feudal, com pràcticament tots els pobles indoeuropeus. Molt feudal vol dir que el govern central és molt dèbil. El poder del rei és limitat i està... El poder del rei és limitat i, sobretot, té una dificultat que és típicament indoeuropea. El rei és, el càrrec de rei és electiu. No és, en principi, hereditari. Per tant, cada vegada que un rei mora, en principi, hi ha un problema. Hi ha problemes perquè s'ha de tornar a escollir un rei i el rei, en pràcticament tots els pobles i no el creu, és escollit per al poble mare. Hi ha només el poble, tot el poble lliure, es proposa un rei i diu el poble sí, aquest m'agrada. Evidentment, com sempre, als fills del rei anterior que eren els números dels fills de l'altre. No, però no sempre. Això és molt bon i tot el que. Per tant, hi ha també una altra història terriblement rendoropea, terriblement rendoropea i molt diferent a l'estructura dels pobles sàmics. El govern està format per als ciutadans lliures, és a dir, els ciutadans lliures que és l'equivalent del poble magma. Tots els que estan armats, tots els que participen en l'exèrcit, tenen dret de vot a les decisions fonamentals. Formen un consell, d'aquí ve el concepte de democràcia, que és el Banco, que és l'encarregat de prendre o de ratificar les decisions fonamentals de l'Estat. Segons les tradicions hitites, el qui va organitzar l'Estat va ser un tal Labarna, del qual no se'n sap absolutament res. Era un personatge que la tradició hitita, els legals parlen d'ell com el cervell o l'organitzador de l'Estat, sense que això se sàpiga massa qui era en realitat aquest personatge. La religió és una religió típicament indoeuropea. Típicament indoeuropea, que rep culte als fenòmens atmosfèrics i que hi ha una multitud de déus, a diferència del que passa amb les religions semítiques, i aquests déus generalment són déus molt humanitzats. Són déus que normalment viuen en una muntanya, tots els déus indoeuropeus viuen en una muntanya, el poble no sap que els déus d'ells vivien a l'Avim, els déus d'Armanit vivien a l'Alfara, perquè viuen en muntanya, en muntanya rara, i són déus molt humanitzats. Són déus que no tenen res a veure amb els déus dels semítics. Són déus que tenen enveges, són déus que es barallen entre ells, són déus que tenen relacions amb els humans, que tenen fills i filles amb els humans i que generen virus constants. I això, evidentment, el déu bíblic a ningú se li creix. A ningú se li creix que el déu bíblic és una enveja adequada. Zeus té enveja adequada. Zeus és un nom. I això és un tipus de religió profundament diferent de la religió de la religió de tipus semites. Té certs préstecs semites i anatòlics. Creu que els cadàvers se'ls han de cremar, contràriament al que creuen els semites. També és a l'herència d'una religió de pastors. Teixub és el déu del tro, el déu principal. I el seu santuari principal de culte als reis morts és la Quiritaia, també com una altra característica dels indoeuropeus. La dona té un paper molt important en les semites. La dona, la reina i les sacerdotesses tenen un paper relativament important, especialment la reina, que té un paper religiós, cosa que en els semites és inimaginable. És una altra mentalitat, és un altre tipus de l'història. Bé, aleshores això, el que ja hem anat veient, cap al 2000 comencen a aparèixer, aprofitant aquest canvi climàtic, aprofitant aquest buit de poder i aprofitant les grans transformacions que es donen, apareixen els primers indoeuropeus cap a Anatòlia. De fet, sembla ser que no serà fins al 1900 que no formen grups més o menys notables. Al principi, com a Mesopotàmia, sembla que formen una casta de mercenaris o una elit militar que moltes vegades rep el nom de Mariano, que es transforma, que actua al servei dels altres. I a partir del 1800 sembla que aproximadament comencen a tindre més força i actuar ja per interessos propis, per interessos ja de poder no vinculats a centres d'encarta, sinó vinculats als seus propis interessos.
Cap al 1700 es produeix la desaparició dels assiris. I cap a aquesta època hi haurà la destrucció del cànon de Tanit i ocupen l'espai que deixa buit per la ciutat, que deixa buit el regne antic. Ja us ho he dit, però sempre hi ha una relació dialèctica entre assiris i hitites. Quan els assiris agafen poder, els hitites s'enfonsen. Quan els hitites s'enfonsen, sempre aprofitant la destrucció de Tanit i el final del regne antic assiri, els hitites es comencen a estabilitzar, començaran si són prou i prou forts com per establir-se formant un regne independent. Un regne independent. Britània està al mig, però Britània apareix en un moment puntual. És a dir, Britània encara... Britània està format per indoeuropeus que també han aparegut, que apareixeran una mica després, i Britània acabarà sent consumit entre hitites i assiris. Britània és un estat en paral·lel amb molta importància, també apareix al mig d'assiris i d'assiris. I l'Itali acabarà totalment d'aurat per a... Aquí no tenen cap cosa. Els babilònics es queden al centre i són en tot el l'espai en el qual per al qual es barallen l'Itali i Tita a Assiris i Egipcis és el nord de, és la zona la zona del nord de Assiris. Els babilònics aquí utilitzen un lloc. Els babilònics estan al sud, en la nit de la història de la Babilònia és relativament mal coneguda, però els babilònics a partir del 1600, 600, aproximadament hi ha una dinastia nova, que és la Tita, ja no té una efecte clar. Fonamentalment el que es busca són matèries primeres. La fusta de Milà, però la fusta de Milà és una cosa egipci, és un monopoli egipci des de temps immemorial. O sigui, això, no, el que es busca és metalls i llocs estratègics. Llocs de control del pas de determinats pobles. Els egipcis, en aquesta època, els interessen uns pobles del nord, que formen part del caos aquest, que són els hipsos, i els egipcis no els agrada per l'inverno. Aleshores, per als egipcis, una cosa que és important és frenar els pobles nòmades a partir. Frenar la arribada de pobles nòmades. I, a part d'això, no tant amb metalls. Amb metalls que, de totes formes, a Egipte hi ha gent quantitats industrials. Egipte ja controla els que li porten. Controla mines d'or, i que hi ha moltes mines d'or, i les de l'Índia, controla mines de coure, en què és una quantitat industrial, mines de pedres precioses, que les controla. Egipte sí que està interessat en determinats metalls, però més en control del territori. Bé, aleshores, això, el regne antic d'Hitita, que és amb el que estàvem, és un regne format per un rei que té un cicle de nom històric, que rep el nom de Hattusil. Hattusil crearà la capital, la que serà la capital tradicional dels hitites, que és Hattusil, i aconsegueix
aconsegueix traslladar una dinastia d'origen europeu a Babilònia, però sense que arribin a ocupar Babilònia, és el que es coneix com a l'estat, com la dinastia cassita, i aquest regne més o menys estable entrarà en una certa decadència, no en una certa, sinó una gran decadència, quan es constituirà un regne que rivalitza amb ell per al control del nord de Síria, que és el regne d'Antany. Els Antanys són un regne de parlament, i aleshores el món Hitita entra en una època fosca, en una època mal coneguda, sobre història tradicionalment se'n diuen èpoques que aquí és aquest gran interitita, quan es consolida un rival comunitari, això fa empatitir a Síria i empatitir als Itàlics. La reina d'Itàlia i a la reina. Bé, el regne d'Itàlia és un regne molt pitjor conegut que el regne d'Itàlia. Que el regne Hitita i sobretot molt pitjor conegut que l'Àsia. Del regne Hitita, la immensa majoria de la informació procedeix d'Àsia. Els egipcis tenien una relació estreta i fluida amb el regne Hitani. Primer és una relació de conflicte i a poc a poc acabarà passant en una relació de cooperació. La base ètnica o social del britànic sembla haver estat també una cosa estranya, perquè és una barreja cultural, una barreja lingüística, una barreja ètnica. Sembla que hi ha elements semites, elements autòctons presemites i una aristocràcia d'origen europeu. Per tant, és una base molt menys sòlida que les que són habituals a l'Orient. Hi ha una barreja i aquest llei utilitzen com a llengua oficial a l'Hitita, que també és una llengua caucàsica, però que sembla estar una llengua fonamentalment una llengua oficial, no una llengua parlada habitualment. Aquest estat d'alguna manera cristal·litza cap al 1600 i cristal·litza cap al 1600 aprofitant la desaparició o aprofitant un buit deixat per Hitites i per Assíria. Aleshores, cap al 1550, aproximadament, l'estat està més o menys consolidat i aleshores entra més que consolidat, l'estat comença a ser conegut. Comença a ser conegut perquè hi haurà per les relacions amb Egipte. Insisteixo que les fonts de coneixement d'Egipte, dels britànics, procedeixen fonamentalment d'Egipte. Se sap que a partir del 1520, amb una certa precisió, comencen a produir-se una sèrie d'enfrontaments entre egipcis i britànics al nord de Síria. I sembla que els egipcis no s'arriben, amb tota seguretat. Els egipcis, després de que foren russos, s'expandeixen per al nord de Síria, i en el nord de Síria es troben a l'Orientani i comença una època de conflicte entre egipcis i britànics fins a aproximadament al 1470. Fins, probablement, al regnat de Tutmosis III. I a partir d'aquesta època sembla que s'arriba a un pacte per al qual els egipcis i els britànics es comprometen a mantindre la pau entre ells i es divideixen la influència sobre el nord de Síria. També sembla ser que els egipcis tenien el costum de casar els reis d'Egipte amb princeses mitjanes.
No molt
amb el pacte que va unir amb els no són tant. És amb els però bàsicament no. I primer es barallen amb els britànics, arriben a una època en què cap dels dos es pot imposar, per tant, arriben a un pacte racional. És a dir, tu no toques el teu territori, jo no toques. A partir d'aquí, però tindran els indica, els indica es destrueix en Itània i entran en Itània i torna a passar a Catalunya. Hi ha una època d'intents de l'un i els altres de apoderar-se del territori, s'arriba a la conclusió que ni uns ni els altres es poden apoderar del territori, per tant, no toca la ciutat, no toca i aquí doncs, no passa. Exactament és la mateixa situació. Però que és lògic, que és inevitable. És a dir, cap dels dos es pot imposar, com que cap dels dos es pot imposar, doncs, jo no faig mal, és la teoria que no faig mal. No. Bé, aleshores, de totes formes, normalment la gent té una visió equivocada de què significa un matrimoni, especialment quan un rei, o sigui, un rei no tenia una única esposa, un rei tenia moltes. I el matrimoni era un acte polític, no era un acte d'amor. O sigui, normalment jo no entenc perquè doncs, la gent té la rara tendència a pensar que un matrimoni d'un rei és un acte d'amor. Matrimoni un rei sempre ha estat a l'altre. Si no, que li pregunto a les... Sempre ha estat a l'altre polític. No té res a veure amb una cosa de moda, etc. El rei d'Egipte tenia moltes dones i entre elles normalment el que enviava una princesa acceptava una certa subordinació al rei. Més que res perquè el rei es podia casar amb aquesta princesa. Anar-se casant i això era un acte polític. Per tant, sembla ser que aquí s'hauria acceptat una certa primacia d'Egipte sobre els britànics. És a dir, per tant, això arriba aproximadament fins a 1400, 1380 aproximadament, i en aquesta època hi ha un altre canvi i la situació canvia completament. Apareix el que es coneix com la crisi amàrtica, és a dir, apareix una crisi molt profunda a Egipte i aquesta crisi profunda a Egipte impedeix que Egipte ajudi els britànics. Egipte no ajuda els britànics i aleshores els hitites acabaran completament amb l'estat britànic i no solament acabaran assassinant a l'últim rei de Britània, en principi entra en guerra per tal d'ajudar un pretendent contra un altre, com sempre, i acabarà amb la desaparició absoluta de Britània. Britània, aquest estat que és més efímer, més mal conegut, i que està entre hitites i assassins. Per tant, una vegada desapareix completament Britània, que desapareix vinculat amb la crisi amàrnica, aquí no ho podeu veure perfectament. Aquí hi ha el Tita, aquí hi ha el Nassili i aquí hi ha el Tita, que competeixen per un mateix territori, amb més mesura a l'Egipte que pot partir més per aquest territori, perquè és un mateix espai per al qual hi ha tres pretendents. L'Itani és també un estat, és un gran estat, però d'un estat afirmat, d'un estat que acabarà molt aviat. I aquí veieu l'equilibri del que és aquest, aquesta segona meitat del segon moment. Els hitites, el gran hitita, els egipcis, que competeixen per aquest territori, i en menys mesura els assiris, que es queden de la tendència de les hitites per tornar-se a expandir completament. Bueno, els hitites havien vist que a partir del 1550, de 1550 a 1500, entren en una època de fosca, en una època de la qual se'n sap molt poc, i això vol dir que tenen molt poca importància política i militar. Això es substituï per britànics, i però això canviarà radicalment cap al 1300, cap al 1380, entre el 1380 i el 3000 i el 1370. Arriba el poder a Hatti, arriba el poder dels hitites, un rei que s'anomena Subhidoliuma. Subhidoliuma, que es dedicarà a reorganitzar l'estat profundament i reorganitzar el carrer de seguretat amb, segons el model egipci. Segons es considera en aquesta època que l'estat més sòlid, més eficient, que funciona millor de l'estat egipci, per tant, Subhidoliuma retornarà a l'estat per assemblar-se a Egipte. Introdueix el carro de guerra, però introdueix un carro de guerra diferent de l'egipci. El carro de guerra egipci, Egipte en aquesta època utilitza abundosament els carros de guerra, suposo que tothom hi sap el carro de guerra, que té tot una sèrie de guerra. El carro de guerra egipci és un carro amb dues rodes. El carro de guerra egipte és un carro amb quatre rodes. Per això a vegades se'l coneix com el carro de guerra pesat al front del carro de guerra lleuger, que seria el propi anell egipci. I... No està clar. No està clar. Els egipcis l'utilitzen en quantitat. Quan el comencen a utilitzar? Sembla que poden utilitzar hi ha discussions al respecte. El que està clar és que de fet els sumeris utilitzaven carros de guerra, no sense cavall. El carro de guerra és molt antic, el que ho diuen. Si recorden que l'estàndard d'ús es veuen a carro de guerra. O sigui, el carro de guerra és molt més antic. El problema és ajuntar el carro de guerra que l'època sumèria, és a dir, el 2700 s'utilitza en seguretat, però amb ús. Quan s'uneix el carro de guerra amb cavall? Sembla que tingui que veure amb el motor, però no pot aportar el cavall. Cert, però indiscutible qual. Ja et dic, el motor d'unient, amb seguretat, el 2700 ja està bé. Si tampoc no va dir això. Hi ha una discussió important a no hi entreu. Bé, aleshores es reforma a l'exèrcit, es reforma l'estat, es reforma l'exèrcit, i un cop ha reformat a l'estat i a l'exèrcit, comença una política d'intervenció a les terres del país i fonamentalment en els mitjans. Comença amb el que es coneix com les guerres de Síria, la Síria i guerra de sempre, sembla ser que aconsegueix primer sotmetre sota el poder hitita les regions de l'Anatòlia fer ingèrites al nucli hitita, és a dir, Kifawanda i Akawa, són regions que toquen al mar, i al Taurus, i posteriorment entra en conflicte militar. Sembla ser que paral·lelament a tot això, amb seguretat, hi ha el que es coneix com la crisi de la Magna. És a dir, la crisi de la Magna i gran part de la informació sobre el món hitita apareix al que es coneix com la tauleta de la Magna. És a dir, Egipte té problemes interns o té problemes interns d'extern, no està clar, qui sembla que no vol ajudar
o no pot ajudar a en Tani, ni Tani queda completament destrossat per la Jupita,
i els Jupites es convertiran en la primera potència de la zona.
De quan Egipte vol reaccionar, és tard. Egipte està aterroritzat per el que passa. No sé si algú li sona. Quan es mor a Tutankamon, la seva esposa demana a Sotoyuma que li enviï un pincel per Tutankamon. Això, amb la diplomàcia del Poder Orient, és molt greu, perquè implica el reconeixement de la supervivència. I suposo també que no li sona que en el tip, si que són els jugadors de temps, a la vegada que el tip s'hi prepara una emboscada i mata Sotoyuma, a Gaza, el Sotoyuma sofreix pel cantó de crema, i aleshores hi ha una fase de conflicte molt russos entre les egipcis i hites. Ja aquesta vegada els britànics estan completament al marge fins que hi ha una fins a l'època de Ramsès II, que Ramsès II diu que quan hi ha una gran batalla, la batalla de Kadesh, i a partir d'aquí es signa una treva, un acord de pau entre egipcis i i els hitites, aleshores, a partir d'aquesta època, a partir del 1300 aproximadament, compartiran l'hegemonia al proper Orient fins que, cap al 1200, tornarà a haver un altre canvi possiblement climàtic, de inseguretat, moviments de poble i destrucció de l'expansió d'Ita i el punt de conflicte amb el Felipsi. Això és la batalla de Calés, que és una batalla que en Cessaon es va encarregar de publicitar molt. Sort que a l'època tenia el Felipsi, després d'intentar venir, que tampoc se sap exactament què va passar. I el Cessaon explicava això. És un pescador que ha pactat amb ells. Sí, ell diu literalment que el seu exèrcit va fugir de la Catalunya a la banda de l'Egipte i que ell es va convertir en un lleó, es va dedicar a un pescador i se'l va mirar tot.
Això és la tinta que signa un pacte, no?
I ell es va dignar a no liquidar res. Aquest també s'animava una mica de... Bé, aquí teniu una reconstrucció de la capital dels hitites, Hattusas, l'actual Bosque. És una ciutat amb unes fortificacions absolutament brutals, unes fortificacions increïbles, fins i tot té passadissos per sota de les muralles per agafar els enemics a contrapeu. Per tant, mostra molt bé com era l'imperi Hitita, era un imperi fonamentalment militar, basat en el poder militar més cruel, i això és, ja que ho talla, el santuari on es veneraven els déus principals del món. Tot això, el tercer discòrdia, el tercer de la bon discòrdia, són els cassites. És una dinastia que la dinastia d'origen indoeuropeu, clarament, que substitueix a una dinastia amorita, una dinastia semítica, però és molt desconeguda. Pràcticament no es coneix absolutament res, excepte que tenien una activitat diplomàtica molt intensa, que estan a mig camí entre els hitites i els egipcis, que es dediquen a enviar ambaixades i enviar regals, tenen una gran activitat diplomàtica, i que sembla ser que, a pesar de que al principi van ser imposats a Babilònia per una ràgia hitita, sembla ser que van acabar sent els millors amics dels egipcis a la regió
més que res per pors i dubtes, sobretot després de la destrucció de l'any. I teniu l'espai que va ocupar la dinastia Cassita, i la dinastia Cassita abandona Babilònia com a capital, crea una capital nova, que té el nom de Kuntalto, i que és conegut sobretot a la resta de l'important del xat, són aquestes peces que i ara tornem als assiris. Els assiris també que havien estat més o menys de treball entre els hitites i els britànics, quan desapareixen els britànics a mans dels hitites, això permet que els assiris entrin en una fase d'expansió que és el que es coneix com l'imperi mig assiri. L'imperi mig assiri va clarament des de la desaparició dels britànics, des de que la desaparició dels britànics es permet expandir-se fins als grans canvis que es produeixen a tot el proper Orient a partir del 1200. A partir del 1200 hi ha un canvi enorme a tota la regió i que implica la desaparició de l'imperi hitita i no solament la desaparició de l'imperi hitita, sinó que acabaran per significar la desaparició de l'imperi egipci i de l'imperi assiri. Per tant, és el període que es coneix com l'imperi o el regne mig assiri, que començaria amb un rei que té el curiós nom també d'Assurbar Ali, que aprofita això que vull que deixa la derrota de la muntanya en mans dels assiris i que arribarà fins a Tiglat-Pileser I, que serà el rei que reconstruirà l'estat, però que reconstrueix un estat diferent de l'estat assiri que hi havia hagut fins a aquesta època. A partir d'aquest moment, Assíria es convertirà no en un estat comercial, no en un estat que basa la seva riquesa i prosperitat en els intercanvis i el domini territorial, sinó es convertirà en un estat militar. Un estat que està basat en que la seva economia es basa en el domini i en la imposició de tributs a la immensa majoria dels països conquerits. Aleshores, aquí també podeu veure el nucli de Síria i això, i com el nucli de Síria i això, i com en aquesta època, primer aprofitant la desaparició dels britànics i després aprofitant la desaparició dels egipcis i de les hitites, aconseguirà crear un estat militar, un estat molt més gran, però també profundament. Bé, aleshores ja havíem vist que a partir del 1200 aproximadament, abans de Crist, les coses canvien radicalment al proper Orient. Hi ha un altre canvi fonamental. Havíem vist això, que entre el 1200 i el 1100 aproximadament hi ha una gran quantitat de destruccions i hi ha uns moviments de poble que és el que els antics egipcis anomenaven els pobles del mar. I això canviarà profundament l'estructura de tot el proper Orient. S'acaba i això durarà fins la conquesta persa del 535 a Abadà. És a dir, dura 500 anys. Des de la perspectiva arqueològica és la generalització del ferro. La generalització del ferro que implica canvis tecnològics, culturals i militars enormes. I és una època que és coneguda fonamentalment per la Bíblia. La Bíblia explica com funciona el proper Orient en aquesta època i també per als anals assiris, que ho expliquen per les tauletes de sud, que ho expliquen però amb menys extensió,
i en menys mesura per fonts egípcies i per altres fonts. D'entrada, els grans estats es tornen a acabar. Ja no és un conflicte entre dos o tres estats a Japó. Comencen a aparèixer petits estats, normalment centrats en una ciutat, i torna a aparèixer una altra època d'inestabilitat. Aquesta època d'inestabilitat en el proper Orient ve donada per la difusió d'un nou poble samític que tenia els seus orígens també al desert de Síria, que són els arameus. Els arameus són explícitament, perquè us feu una idea del valor de la Bíblia, avantpassats dels hebreus. Ho diu el Deuteronomi 16:5. Ells es reconeixien com els seus avantpassats. I no sé si us sona, però l'arameu com a llengua es converteix en la llengua hegemònica del proper Orient. Suposo que sabeu que Crist no parlava hebreu. I no sé si ho sabeu, però hi ha llibres de la Bíblia que no estan escrits en hebreu, sinó en arameu. I no sé si us sona, però l'arameu és una llengua que ha continuat sent utilitzada, ha continuat sent llengua viva fins fa algun dificultat. Però fins fa 5 anys hi havia 3 pobles de Bíblia que parlaven encara en arameu. Per tant, els arameus, que són un poble nòmada, que vinen del desert, ocuparan totes aquestes ciutats. És un fenomen relativament similar al dels amorites, però amb alguna petita diferència, alguna gran diferència. Una de les grans diferències és un trencament amb l'estructura econòmica més que política i social que hi havia hagut fins a aquest moment. Els arameus sembla que porten el camell. I el camell revolucionarà profundament l'estructura econòmica del proper dia. Amb l'aparició del camell apareixen les caravanes de camells. Suposo que sabeu que la gran virtut del camell és que té una gran força de càrrega i, a més, ve molt còmode. Per tant, per comerciar entre zones del desert, que abans era impossible, en camins perfectament impossible, i apareixen les grans ciutats que acaben de apareix Petra, apareix Palmira, apareixen totes aquestes ciutats que, d'alguna manera, fan que les rutes de comerç canviïn completament. També d'aquesta època, suposo que tothom en sona, que la Bíblia parla que Salomó va entrar en contacte amb la reina de Sàbia. Salomó, per primera vegada, va enviar una ambaixada a la reina de Sàbia. Tampoc és que es pugui demanar a la reina de Sàbia, sinó que tenia un llibre. L'estructura especialment econòmica del proper Orient canvia radicalment. Un altre canvi fonamental és l'expansió colonial de Fenícia. Amb aquests canvis de l'estructura econòmica, els pobles de la costa de Fenícia de cop i volta decideixen crear colònies a Occident. Decideixen enviar vaixells i, segons la tradició, funden la ciutat de Cali i la ciutat d'Anus. Per tant, i establiran, segons la tradició, la realitat possible, però segons la tradició, hi ha proves que, si no en aquesta època, si una mica després, és real, hi ha una interacció entre l'economia occidental i l'economia europea. Per tant, des de la perspectiva econòmica, tot canvia radicalment. I el canviar des de la perspectiva econòmica canviarà des de la perspectiva política i des de la perspectiva social. Hi ha canvis brutals. Els
canvis brutals aquests tenen determinat teoria per als pobles del mar. Aquí podeu veure una escena del temple de l'Imperi Comú on Ramsès III explica com els egipcis van aconseguir d'arribar. Apareixen els filisteus, doncs apareix una cultura vinculada amb els pobles europeus de la zona del nord del Mediterrani, i les coses canvien radicalment. Aquí també podeu veure això, els canvis que portaran aquests pobles als araneus. Els araneus s'estendran tot el que tenien i tot el que tenien d'alguna manera serà mitjana. Tant que la llengua de l'Ioni és l'arameu, la llengua de Síria és l'arameu, els arameus tindran un paper fonamental. També queden alguns petits estats neolítiques, però que durarà poc, durarà relativament poc al sud d'Anatòlia, com és la Turquia, al nord de Síria, però que durarà poc. El més important és Carquemis. Carquemis, que és un pas natural de primera importància sobre el meu. És una zona que... Tu vas ser amic amunt? Clar. El proper dia que he hagut de acabar amb això, començar amb el llibre.
Muy breve.